i la Júlia.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes als que ens estigueu escoltant aquest penúltim podcast del Barcelona Poesia d'aquest any 2023. Demà farem el darrer podcast, que serà el podcast de tancament, farem una mica de valoració i serem totes i tots, i per tant serà un podcast molt multitudinari. I avui, de moment, estic aquí amb el Jordi, amb el nostre tècnic, i jo sola com una mussola davant del micròfon. Per tant, el que faré és intentar explicar-vos els dos actes que vaig anar a veure ahir a la tarda. Ahir hi havia un recital al matí als Jardins de la Casa de Misericòrdia, després hi havia un recital concert a les 12, i a les 5 de la tarda, i a les 6 i a les 7 hi van haver actes també als Jardins de la Casa de la Misericòrdia. Els Jardins de la Casa de la Misericòrdia tenen una particularitat, que és que si fa sol són un espai meravellós i fantàstic, però si plou, evidentment, no hi ha lloc on arrasar-se. Per tant, sense saber si finalment el darrer acte es va poder fer o no, perquè jo no hi era, us explicaré el que va passar amb l'acte de les 5 i amb l'acte de les 6. A les 5 de la tarda hi havia un recital que es deia Sense trus ni envàs, inimaginable, i era un acte amb un recital amb el col·lectiu diagnosticat de salut mental del projecte Alba Jussà de Tremp. I he de dir que va ser un acte molt emotiu i molt divertit. Va ser un acte molt xulo perquè el col·lectiu Alba Jussà és un col·lectiu que es dedica a treballar amb famílies i amb persones amb diagnòstic de salut mental sever, i fan tant activitats d'inserció laboral com activitats culturals i una part de la teràpia que està sociocultural, diguem-ne, i venien uns quants d'ells, els que participen en un projecte de poesia, i venien des de Tremp, venien, com va dir el seu director d'orquestra, amb molta energia, moltes ganes i molts nervis. Clar, eren molta gent damunt de l'escenari, diria que eren com 15 persones dalt de l'escenari, i va ser un acte molt bonic, he de dir, va ser un acte molt xulo, va ser un acte amb molt d'humor i amb moltíssima tendresa, malgrat que hi havia molta gent a damunt de l'escenari, hi havia molts canvis, moltes coses diferents, perquè van barrejar, no?, moltes coses. Tenien moltes ganes d'explicar-nos una llegenda pallaresa que normalment l'expliquen o que ja l'han explicada en un taller de cinema que tenen, i aquesta ens la van explicar aquesta vegada com bàsicament representant-la i gairebé fer una micro auca, una micro obra de teatre allà davant. Però a banda d'això, ens van recitar Brossa, van recitar Casasses, van recitar Carné, van recitar Espriu, van recitar Sagarra, van recitar un poema del Pedrals, van citar la Maria Callís en un petit muntatge que havien fet per parlar de poetesses catalanes. I realment el més bonic va ser veure'ls no només ser rapsodes, sinó també ser actors, però sobretot, jugar. És a dir, va ser un espectacle realment bonic, va ser un espectacle molt, molt maco, molt, 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 molt emotiu. El públic estava absolutament entregat. Vam passar-nos la meitat de l'espectacle aplaudint. I va ser un espectacle molt professional, venien amb un violinista, va estar musicant una part dels poemes, tota la part més recitada, diguem-ne, i van tenir un moment xulíssim amb la representació de la boda de Laia d'Espriu, com si fos una petita obra de teatre. I va ser molt, 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 molt divertit, la veritat. I va haver un moment d'atac de riure meravellós, perquè van fer una mena de show que es deia... com li deien això? Llocs, o sigui, ubicacions de Catalunya, vale? Llavors anaven explicant-nos, no? Petits, o sigui, noms de municipis amb elements que tenien a les mans, i en un moment donat un dels participants va decidir que Roquetes el rebatejava com a Pedretes. Amb el consegüent atac de riure de tot del públic i d'ell mateix, i va ser molt bonic, realment, va ser molt, molt, molt xulo. Doncs hem fet una petita pausa perquè acaba d'arribar Josep Pedrals, molt ben acompanyat, però explica'ns-ho tu.
Sí, vinc amb José Eugenio Sánchez, un dels poetes que recitarà demà al Palau de la Música. Un dels millors poetes mexicans d'avui en dia i d'arreu del món. És un... Una bèstia. Mm-hmm. Però bèstia.
Anava a dir, jo el veig bastant humà, però entenem bèstia com a espectacularitat, diguem-ne, artística. No?
Sí, i com tots sabeu, la llengua nàhuatl, que és una de les llengües originàries de Mèxic, ens ha generat en el nostre vocabulari diari moltes paraules, perquè des del descobriment d'Amèrica, doncs es van introduir a la nostra cultura moltes coses com el tomàquet, com el panís,
sí, el
blat de moro, etc. I veníem parlant amb en Chepe, en José Eugenio Sánchez, del curiós efecte, la paraula que... Quan pensem en el blat de moro,
sí,
aquí pensem en les panotxes.
Sí.
Panotxa, sabem què vol dir exactament en nàhuatl?
No en tinc ni la més remota idea, però sospito que m'ho explicareu.
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por invitarme. Bueno, una ocasión yo venía caminando aquí en Barcelona, en otro tiempo que estuve aquí, y vi un tendido en la calle donde vendían hierbas y cosas así, y venía uno que decía té de pelos de panocha, el mejor diurético natural del mundo. Entonces yo le tomé una foto inmediatamente y se la envié a todos mis amigos y ellos me dijeron, no, pero es que nosotros tomamos directamente de la botella. Bueno, resulta que la palabra panocha en náhuatl o en español mexicano significa vagina.
De acuerdo.
Okay. Entonces, cuando yo empecé a leer que los té de pelos de vagina eran el mejor diurético del mundo, ahí sí pues me empezó a causar conflicto aquí en Cataluña, ¿no? Pero después me dice Josep que, bueno, que el maíz viene de América y también la palabra completa y el título viene en conjunto, supongo, ¿no?
Es a dir, panocha, ¿d'on ve si no? Es a dir, si es un producto que ve
sí,
d'América, sí, la mateixa paraula devia venir amb el producte.
Home, sí.
Llavors vol dir que li diem panocha així amb l'alegria, saps? Sí.
A veure, són bastant escatològics i són bastant d'explicar les coses una mica pel broc gros així en català, no?
Sí, sí, no, a mi no m'ha estranyat, he pensat, jo algun tio molt llest va dir, li direm panotxa, perquè a mi em recorda la figa de la meva dona, saps?
I es va quedar més ample que llarg, efectivament. No, és una cosa que podia passar, sí, tant, sí.
Bé, semblava una bona manera de començar.
Sembla meravellós.
Alta cultura, saber d'on venen les nostres paraules.
Clar que sí, això s'ha de saber. L'etimologia és molt important. És cabdal per la nostra llengua.
Encara que sigui timologia, no? De timo. En vez de etimologia, timologia. No?
És otra opció. Doncs escolta'm, aprofitem que el tenim aquí.
Sí.
I li demanem que... A veure, jo necessito saber què passarà demà al Palau de la Música. Fes un avançament així.
Sí, demà serà com un recital múltiple d'unes veus que vam triar amb la Maria i que ens van semblar que podien crear un efecte tots junts demolidor.
Vale.
I llavors, avui que hem fet la roda de premsa, ja ho dic, que em sembla que serà més que demolidor, serà espectacular, això.
Perfecte.
Per tant, demà tindrem alguns poetes dels millors que hi ha actualment, és a dir... L'Anna Martins Márquez, jo diria que és una de les millors poetes que hi ha al Brasil. El Danés Smith és un dels... Bueno, ja el vam sentir dissabte, sí. Per tant, tothom ja sap cap on va la cosa. És una veu esplèndida. José Eugenio Sánchez, a part de ser un grandíssim poeta, té una posada en escena que és espectacular. I, bé, de fet, no comptarem amb Imad Abu Saleh perquè li han refusat el visat.
Ai.
Que també, jo crec que és interessant veure com el món, les coses... Avui, precisament, li han preguntat a la roda de premsa al José Eugenio sobre la violència a Mèxic i pensàvem, cony, la violència a Mèxic està com mitificada. Però a Egipte mateix tenim un poeta que no ens l'han ni deixat venir, bàsicament per pobre. És
a dir,
creiem que la cosa va per aporofòbia, diguéssim, directament. I després dèiem la violència, ahir a Cornellà al Prat en van viure de violència d'una manera bastant espectacular, que això passa a Mèxic i et diuen, mira, tal, no?
Bueno.
I vull dir... Estem fent ja aquí una...
No, està bé.
Però bé, vull dir que demà vingueu al Palau perquè valdrà molt la pena.
Sí, jo crec que sí. Doncs escolta'm, podem aprofitar i fer un tastet per tots els que us quedeu sense entrada al Palau, perquè a veure, el Palau és gran, però no ens passem, no?
Vull sí.
Dir, igual tot Catalunya no ens hi cap, no és el Camp Nou.
No és el Camp Nou, no. Vale. No, i a més hi ha una part que està tallada, vull dir que sí, que no hi ha entrades per un tros perquè si no la visibilitat és molt dolenta.
Doncs podem fer un avançament i pedir-te, per favor, si nos recites algo.
Oh, vale que sí. Bueno, no sé si recitaré algo de lo que voy a leer mañana. O
no.
Si, no.
No, no.
Muy distinto, más bien, ¿no? Entonces, déjame buscar. bueno, dice, ¿qué nobles son las vacas? Han de sentirse orgullosas de ser vacas las vacas. Se han de creer importantes. Han de preguntarse nerviosas entre ellas a cuánta gente van a alimentar, vestir, calzar. Los cepillos que harán con sus cuernos, sus pezuñas. Los látigos que saldrán de su corteza, en cuántos almanaques posarán y la cantidad de caca que han de dejar en la vereda para sentirse orgullosas de ser vacas, las vacas. Estoy preocupado un poco por la ecología, por la alimentación, por la convivencia que tenemos nosotros con los animales, ¿no? Por el desprecio que le tenemos a la humanidad para comer y para convivir con el resto de los seres vivos, ¿no? Algo así es una de mis preocupaciones poéticas. Mañana también voy a hablar un poco de eso, pero en diversos índoles, desde la política, también desde las cuestiones sociales, sexuales, la educación que tenemos desde visual, televisiva, periodística, cómo nos afecta la información en las relaciones personales y en las relaciones de los seres humanos, ¿no? Pero a los seres vivos me refiero, por la relación que tenemos con las plantas también, uh-huh. O sea, desafortunadamente los hindúes no se les ha ocurrido que podríamos reimplantar en lugar de reencarnar, porque a mí me gustaría, por ejemplo, si me llego a morir, pues reimplantar en una planta de marihuana o algo así para hacer feliz a todo el mundo, ¿no? O algo así, o mínimo en una de guisantes, ¿no? Para hacerlos así productivos ante el hierro y fortificar la sangre o algo así, no sé, son cosas como que estamos muy descuidados con, uh-huh. Realmente con el exterior y con lo que nos nutre y estamos sobresaturados de basura en muchos niveles, ¿no? Y eso es lo que yo cuestiono en mis poemas, todo en base al humor, la ironía, el performance, la diversión, y la idea es pues generar un producto exótico, peligroso, divertido, que pueda comentarse y disfrutarse.
Habla más rápido que tú, Carlota.
Anava a dir.
Tiene mérito.
Crec que és la primera vegada que em passa això a la vida. Me trobo algú que parli més ràpid que jo. Que guai. Pues que guai. Tinc moltes ganes, sí, de veure-ho demà.
Sí, sí.
Em fa una il·lusió terrible. O sigui...
¿Qué título tenía el poema?
Este se llama Escenas Sagradas del Oriente. Bueno, realmente leí una parte, porque la primera parte dice: consternado como vaca que acaba de pisar por primera vez el pavimento. Y la segunda dice: en el restaurante vegetariano parecíamos un par de vacas discutiendo el precio de la leche. Y la cuarta parte dice: los orientales dicen que nosotros, los occidentales, tenemos ojos de vaca. Pero no se han percatado que ellos tienen los ojos igual que nosotros, pero al revés. Los orientales dicen que nosotros, los occidentales, delatamos con la mirada nuestras intenciones. Y nosotros decimos que ellos no solo delatan sus intenciones con la mirada, sino que tienen un reducido repertorio de ellas. Los orientales dicen que nosotros, los occidentales, todos somos iguales. Son racistas con nosotros porque no se han percatado que entre ellos hay amarillos claros y amarillos oscuros.
Vale, ok. O sigui, jo crec que necessito veure això i Catalunya necessita veure això en prime time a la tele. Cosa molt forta.
Sí, sí, sí.
O sigui, de veritat, sí. Sí, sisplau.
És com veniu demà al Palau per no perdre-us una de les millors vetllades que tindreu a la història.
Doncs escolta'm una cosa, jo necessito que fem una cosa, que és que jo abans que arribéssiu he explicat una miqueta que va passar ahir a la tarda, uh-huh. Primer el Sense Trus ni en Vas, però no he explicat res del show Versòpolis, perquè he pensat, saps què? Com que jo em vaig acabar amagada amb un raconet perquè, uh-huh, va caure el Diluvi Universal,
sí,
i vaig no veure l'espectacle perquè tenia 43 paraigües al davant, he pensat, demana al Josep que t'expliqui una mica què va passar, perquè tu vas veure, o sigui, tu et vas mullar.
Jo em vaig mullar, però no tant, eh? O sigui, no era el Diluvi Universal.
No, ja ho sé, no, va caure abans.
No, clar, ahir vam fer... De fet, va ser com una píndola, en realitat. Uh-huh. Pel meu gust va ser molt breu,
sí,
però hi va haver tres moments molt clars. Primer, el moment que hi ha Ginebra Giorgi amb els seus treballs i els seus poemes, que de fet va fer realment una cosa molt senzilla i molt... Bueno, molt senzilla no. Va fer una cosa molt breu,
sí,
senzilla no ho era.
No, hi havia un sintetitzador gegant damunt de la taula.
Exacte. I aquí va haver com un... És a dir, jo crec que el que fa la Gaia Ginebra és un treball més de música electrònica, quasi que de poesia.
Sí.
És a dir, el poema és com un de més a més, que hi és, i si te n'enteres bé i si no. Llavors va passar cap a la Nina Dragicevich, que és bàsicament just el contrari, uh-huh, o sigui, veu pura i dura i explicant una mena de violació.
Sí, va ser duríssim.
Amb eslové, una cosa molt dura, molt dura. I al final, la Ginebra Reventós, que va fer tot el treball, una part important del treball que ha fet a partir de la idea del planeta Saturn, que és molt bonic.
Era molt xulo.
Era molt bonic i molt curiós, no? El treball aquest de formalitzar el coneixement del que ha passat a Saturn amb el so que pretesament se sent a Saturn. És a dir, Saturn representa un planeta gasós. És un poema també.
Correcte.
I que ella diu que en realitat es podria travessar. És a dir, podries travessar el planeta Saturn de cap a cap. El que passa que no es pot fer pels canvis de temperatura tan bruscos i tan bèsties que hi ha. Bueno, no es pot fer ara per ara. Vull dir,
de moment.
Vés a saber si algun dia algú podrà travessar Saturn, no? I després explicava que està estudiat el so que se sent en travessar els anells de Saturn.
Hi havia dos micros, com una, sí, una cosa molt distorsionada. Clar, va ser molt xulo. O sigui,
era molt bonic.
Va ser molt xulo, realment. Sí. Jo vaig patir una mica perquè com que plovia. I eren sota una carpa, però vaig pensar, tot aquest catxarram, tota aquesta cosa...
Que aquí, en part, hi estava treballant la Gaia Ginebra. És a dir, la que filtrava els sons, en part, era la Gaia Ginebra, que estava allà fotent-li canya.
I quan la Gaia Ginebra estava fent lo seu, la Ginebra també estava donant un cop de mà.
Era Ginebra contra Ginebra.
Fortíssim. O sigui, va ser una mena de conjunció astral molt guapa. Sí. Però clar, va ser molt, molt bonic i jo patia, vaig pensar que aquestes noies els agafaran un, saps, allò, que no es piquin amb un cable, però va ser molt maco, la veritat, se'm va fer curt.
Sí,
va fer curt.
De tots se'ns va fer curt. Oi? Jo vaig pensar, hòstia, ja està.
Sí, més pensar, és la primera ronda i no.
No, clar, jo també pensava exactament el mateix, dic, bueno, ara faran una segona ronda. No, i és curiós perquè a més, tens aquí, veig els llibrets, sí. En el cas de Versòpolis, a més de tenir les poetes interpretant el seu show, tenim una traducció uns llibrets amb les traduccions dels poemes, que si algú els vol, els pot trobar a la Virreina, és a dir, els llibrets de la Gaia Ginebra Giorgi i el Nina Dragicevich, que es poden adquirir sense pagar res, vull dir, és... forma part de la xarxa europea de festivals de poesia. I això és interessant, perquè al final tens aquí també una mostra dels poemes i te'ls pots llegir amb calma. Que a vegades passa que el festival és uns actes que passen, que de fet passen.
Sí, no, clar.
El fet de passar i passar, no? Si és art efímer, fins a un extrem tan bèstia que...
Sí, no, no.
Que és bonic. O sigui, és el que fa que sigui especial el fet de tenir aquesta setmana... tots així, escoltant poemes tot el dia.
I nosaltres estem aquí intentant fer cròniques, intentant fer una miqueta de fixar això, però evidentment se'ns escapa, perquè entre altres coses no som poetes i cap de nosaltres tres, i per tant fem literalment el que podem, que ja és prou. Però...
No, ho esteu fent molt bé. No,
bueno, no sé, molts dubtes, però jo soc molt crítica.
Jo no.
Doncs escolta'm, no sé com estem, Jordi, com estem? Vale.
Molt bé, anem bé.
Anem bé.
Si vols parlem una mica més de les coses d'ahir. Tu vas ser-hi al matí?
Jo al matí no hi vaig ser. No.
Perquè al matí vam tenir l'acte de joves poetes, és a dir, noves fornades, i et diré que jo diria que va ser un dels millors recitals de tot el festival.
I me'l vaig perdre.
Cosa que em fa molt feliç pensar que, és a dir, els poetes futurs són els que van deixar el llistó més alt.
Vale, va, aviam, qui hi havia? Ahir hi havia...
Hi havia la Clara Fiol,
sí.
La Clara Fiol, que a més és del trio Marala, que molta gent els deu conèixer, és una de les cantants de Marala Trio, i fot uns poemes de tradició molt mallorquina, o sigui, molt d'escola mallorquina, romanço i coses així... A més, els canta i és una cosa potent. I va haver un moment que va dir una cosa deliciosa. Va dir, a mi el que m'agradaria ser és una senyora gran, ja se m'hagués passat la regla, ja, saps allò? O sigui, el meu objectiu vital és ser
una dona menopàusica. M'encanta.
I vaig pensar, hòstia, que una noia de 20 i pocs digui que el seu objectiu vital és ser una dona menopàusica és tenir molt clar el que li vindrà al futur, diguéssim.
Sí.
I a més, bueno, és tota la poètica que va deixar anar, és espectacular. Després teníem l'Aina García Carbó, que ve de Castelló, i que és com una mena d'huracà. És molt maco perquè la taula aquesta de joves, diguéssim, va ser com un llançament de potència exacerbada, saps?
Allò
de dir, no tenim límits, per tant, anem a dir-ho tot. I l'Aina García, per exemple, en va deixar anar algunes d'aquelles que dius, hòstia, com per plantar-li cara, saps?
Vale.
És d'aquelles que porta la destral incorporada, saps?
A favor.
Sí, una dona forta, forta, forta. Després, l'Eduard Olesti, que és divertidíssim, però divertidíssim. Té un punt entre pop irònic, saps? Aquella cosa de dir, se n'estan fotent de tot i alhora ens n'està dient de l'alçada d'un campanar.
Sí.
I va estar molt bé, va fer un poema en què es reivindicava tots els grans terroristes de la història.
A favor,
per poder ser ell també un terrorista. I va acabar dient que això, no? Que l'alcaldessa de Barcelona era una gran terrorista.
Uau! Ok!
Cosa que té el seu punt en plena campanya electoral.
Gas a fondo.
Sí. I finalment teníem l'Andreu Alòs, que és un nano que té 17 anys.
Què va?
17 anyets, no és ni major d'edat.
Però poden parar de ser bons, aquesta gent?
Sí. I que era autènticament, saps aquell romanticisme dels primers poemes? I de la... Però molt ben fet. És a dir, dius, hòstia, és un nano acabat de sortir de l'ou, però que ben sortit de l'ou, coi.
Hòstia, els acabes de presentar com si fossin els quatre fantàstics.
I em va dir una preciosa que va dir, va acabar dient, jo... com que sóc jove, dic ara.
Wow. Ahir va llegir, eh? En el podcast, el va llegir la Júlia. Clar, no, el va llegir no. Qui va venir ahir a veure? No en sortirà. Però ahir el podeu recuperar el podcast d'ahir? Doncs el podeu recuperar el podcast d'ahir. Clar, és que és el que et deia, els estaves presentant com si fossin els quatre fantàstics. Em sembla meravellós.
Sí, sí. No, és que jo és que sóc molt fan del programa que hem fet.
està bé.
Sí,
està
no,
bé.
Vull dir, aquest és el director, almenys que t'agradi el programa.
Ah, efectivament,
no?
Si no t'agradés, malament, rei.
I després al vespre hi vam tenir també la Rosó Sala i la Rosa Pou, que va ser un concert preciós, a més amb músiques sefardites, una wow. cosa, o sigui, unes harmonies molt, molt, molt belles. El que passa que a mig show la Rosa Pou va tenir un esveniment i la van haver de... Sí, sí, se la van endur amb una ambulància i tot, però bueno, però bé, està bé. Està
coses
bé.
Del directe, però es troba
sí.
bé?
Sí, 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 està bé.
Això és important.
Una pujada de pressió.
Ai...
Però bé.
Vale. I a veure, aquesta tarda què ens queda?
Aquesta tarda tenim, primer de tot, l'Anna Martins Márquez parlant amb l'Aníbal Cristobo, és a dir, el seu editor.
Sempre està bé.
Sí, sempre va bé. Això pot ser molt interessant perquè l'Anna Martins Márquez és una poeta que els seus llibres tenen un suc especial com... És a dir, us recomano que llegiu Anna Martins Márquez perquè és d'aquells llibres que els vas llegint i té un sentit de la narrativitat tan poètic que és exagerat, o sigui, és... A més, amb una consciència del lector, de dir, tu, lector, estàs llegint un llibre, això és el primer poema, per tant, aquest primer poema, no? La sensació quan entres a un llibre de poesia i ets nou, no? I et va guiant, i és molt... És deliciós. I després tenim el que diríem la nit asturiana.
Ah, molt bé.
És la nostra gran reivindicació en favor de l'oficialitat de l'asturià i en favor de la nova generació de poetes asturians, que és implacable. És uns poetes boníssims. És a dir, no només reivindiquem una llengua que ha estat menyspreada, que se li ha dit bable i que se li ha... Bueno, s'ha menyspreat i que, fins i tot això no s'ha pogut fer idioma oficial perquè, per qüestions de política, una qüestió bastant bèstia. I ens agrada això també perquè la producció poètica en asturià és de primer nivell. Wow. I llavors, perquè la gent ho vegi, doncs tenim el Xavi Martínez i la Maria García Díez, perquè la Sofia Castanyón finalment no pot venir.
Vale.
Però bé, la Sofia Castanyón, si algú no la coneix, la pot veure, em sembla, al Congreso de los Diputados, perquè em sembla que va sortir com les eleccions.
Bueno, és una cosa que pots... Coses de la vida. Una altra manera de veure-la, diguem-ne.
Sí, i finalment, ja com a colofó, tenim a Nacho Vegas i a Hans Laguna, que fotran un concert d'aquests guais, tot en asturià.
Jo he vist Maria Gallís molt nerviosa per aquest esdeveniment.
Home, Nacho Vegas, perdó, però és un referent musical espanyol de primer nivell, i Hans Laguna és una bèstia, o sigui que... Avui, el concert d'avui... A més, avui no plourà.
Ja.
Diuen.
Diuen, eh? No, anava a dir, no ho agafem, eh? Igual, això...
No, no, però, bueno, però en principi avui podem fer-ho tot, si Déu vol.
Vale, fantàstic, això és important.
Sí, sí.
Doncs, escolta'm, jo crec que... primer, voldria donar-vos les gràcies per haver vingut, per haver-vos fet córrer després de dinar molt ràpid per arribar fins
no
aquí.
No pateixis.
I escolta'm, si algú dels que ens està escoltant encara no s'ha plantejat si ve o no ve al Palau, demanar-vos ferventment que feu el favor d'aixecar el cul del sofà i de venir al Palau de la Música el dimarts al vespre.
Sí, sí, perquè, o sigui, veure José Eugenio Sánchez, Danés Smith, Anna Martins Márquez, Olga Novo, Limat i Abusale no perquè no hi és, però tenim la Blanca Llom Vidal.
Wow.
I tot això, que ja és molt, amb el que hi ha, el coixinet que hi han muntat la Joana Gomila i la Laia Vallès, que avui han explicat què han fet.
Wow.
I atenció, perquè el que han agafat és les veus dels poetes per crear la música que han fet. És a dir, ho han fet tot en base a la veu dels poetes.
Wow,
i això ja és bé,
és un animal,
sí, serà una festa, espectacular.
Doncs demà, amb tots els nervis que tindrem perquè encara no haurà passat això, ens tornem a trobar aquí.
Perfecte.
I ho acabem d'explicar tot i fem una miqueta de tancament.
Fantàstic.
Així, cookie, vale?
Barcelona poesia. Una estoneta cada dia.
És el podcast
de Barcelona poesia.
Amb la Carlota,
amb en Bernat i la Júlia.
És el podcast.